La convivència és l'acte de conviure. La paraula convivència és l'origen llatí, format per prefixe con i la paraula vivència, que significa acte d'existir de forma respectuosa cap a les demés persones. La convivència necessita d'una pluralitat de persones. Amb el temps es pot anar deteriorant. Avui en parlarem. Com sempre, condueix i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilajosana, doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. Bona tarda, Jordi, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
L'equip del programa, les vies de so, José Matosses, a la direcció Jordi Vilajosana i a la conducció Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius. Molt bé, doncs, quan vulgui, Jordi, benvingut.
A veure, ara m'he donat compte d'un tema que ens ha unit sempre.
Sí?
Que és, quan comencem el programa, hi ha les teves pastilles quanoles.
Sempre.
Però quin problema hi ha? Que amb el tapaboques aquest que portem, perquè per poder menjar una quanola ens hem de treure els cascos, la mascareta, tornar a ficar, jo també porto les ulleres, tu tens molt bona vista, i per menjar una simple quanola
hem de fer tot un ritual.
És molta feina, molta feina.
I beure igual, beure un gotet d'aigua.
Llavors, vull dir, que ara ho estàs recordant, les quanoles.
Jo sempre.
Sempre estan aquí sobre, però ara en mengem menys.
M'han salvat de moltes coses, no sé, algun convidat que li agafa tos, o a mi mateix, doncs pues va bé, és petiteta, no molesta la boca.
Sí, sí, no, a més, quan jo recordo els programes que hem fet amb tu de ràdio,
sí,
el primer record és la Joanola. Abans que estem fent propaganda, però bueno, és el primer record.
Abans que el micro vaig posar sobre la taula les pastilles Joanola.
I després ve l'aigua.
I després l'aigua.
Llavors,
i després els amics com tu.
Realment, vindre aquí, sols hem entrat per la porta i estàs content.
Sí.
Perquè aquí tothom et saluda,
sí,
un somriure, un agraïment.
És cert, és cert.
Però realment aquí hi ha molt bon ambient. Sí. No fa falta cap curset de felicitat, perquè aquí l'ambient ja el tens garantit.
Sí, senyor, això és molt cert.
Una cosa que acabo d'aprendre, abans de començar el programa, però va vinculat al programa, és la convivència, l'acte d'existir. Per tant, acabem de definir la convivència com algo que és inherent a la nostra vida.
Sí, senyor.
Per tant, no és una obligació, sinó és inherent a nosaltres. Clar. No estem obligats, sinó que forma part de... Si existim, és perquè tenim o estem convivint, si no, no existiríem.
Sí, senyor.
És com el menjar.
Sí, senyor.
És com el beure. És com el respirar. Pues el conviure, tot el mateix. M'ha agradat molt aquesta recordar-te de l'etimologia de les paraules, ajuda a definir el programa d'avui. És a dir, no ho havia mirat. Moltes vegades ho miro, no?, l'etimologia, si en grec, sigui en llatí, perquè ajuda a entendre el concepte de la paraula.
Sí.
Perquè moltes vegades quedes amb la paraula convivència...
Sí, ja està, una gent que està allà agrupant, però és més ampli.
És un concepte més ampli. Llavors, és inherent a l'existència humana. Llavors, quan jo he posat aquí per què tenim que conviure, perquè m'he ficat tot una... Ara ja faig el programa com el
Marc,
agafo una llibreta, vosaltres no la veieu, però tinc una llibreta amb moltes pàgines, i em vaig apuntant tot, perquè el Marc dubta de la meva memòria.
No.
Llavors...
Home, a vegades t'equivoques i poses allò on no n'hi va, els fideus que va l'arròs, i tu poses l'arròs que va els fideus, però bueno, això és una altra història.
O picant en un lloc que no
tinc... en un lloc que no hi ha d'anar, però bé. Però clar... És que també, bueno, així vas més tranquil amb un guionet, una mica.
Sí, és una altra
cosa.
Sí. No, el que sí que és veritat és que el meu procés de fer els programes és... Primer, pactem el Marc i jo el propòsit del programa. Segona, surto a passejar. Quan arribo de passejar, m'apunto tots els pensaments que he tingut passejant amb aquesta llibreta. I quan arribo aquí, intento recordar-lo.
A vegades ho pactem passejant tu també.
També, exacte.
Que un altre està caminant.
Exacte, sí. No. Jo, quan parlo amb el Marc, és quan ja estic riera cap a baix. Que jo vi aquella manera, riera cap a baix. Llavors, bueno, avui quin programa faran? Perquè si ho penso, quan estic treballant, em costa molt. Perquè jo, amb el format de casa o del despatx de la universitat, pensar en el programa de ràdio em costa més. En canvi, si surto a passejar, doncs jo reconec, sempre ho he dit, sóc un privilegiat, tinc la possibilitat de caminar entre arbres o caminar al costat del mar,
i
llavors, per això surten els programes també.
Ho pots dir, sí senyor, sí senyor.
Llavors, clar, el per què tenim que conviure és un acte inherent. Quins tipus de convivència tenim? Hi ha un tipus de convivència que la gent no hi pensa, que és conviure amb nosaltres mateixos. Amb una de les assignatures que faig, d'habilitats directives, els ensenyo a comunicar-se, però bàsicament els ensenyo a comunicar-se amb ells mateixos. És veure com et tractes a tu mateix, com convius amb tu mateix.
No ho fem, això, no ho fem.
No ho fem, però moltes vegades no som conscients que es maltratem molt.
Sí.
Solament, i algunes vegades em preguntar a la ràdio si ara em caigués el got sobre la taula, que dius, que tonto que sóc, que torpa que soy,
de
quin desastre, Jordi, és que no fas res bé. I llavors, som nosaltres mateixos que es maltratem.
Sí.
Amb la mesura que siguin capaços de conviure bé amb nosaltres mateixos, veurem que la convivència amb els tercers millora moltíssim. Hi ha molta gent que diu, no, és que jo no suporto a la meva sogra, típic, o el meu cunyat, o aquella persona de la feina, o pues, arribo al metro, com és que hi ha tanta gent? Vull dir, sí. És que hi ha gent que som els únics de l'univers.
Sí,
vull dir, la meva primera queixa fa uns mesos va ser, com és que hi ha tanta gent entrant a Barcelona en cotxe? I penses, ei, Jordi, tu també vas en cotxe. Cuidado, no et queixis, perquè tu també ets un d'ells. Si els altres són borregos, tu també ets un borrego.
Clar.
Llavors, comencem a primer tractar-nos bé nosaltres mateixos i ja veurem com els altres els anem acceptant. Després hi ha la convivència de parella, que per alguns de vosaltres és la més bàsica, la més nuclear, la convivència amb pares, la convivència amb fills, i amb la resta de família. Després hi ha la convivència amb amics, la convivència amb l'empresa, que mínim seran entre 7, 8 o 9 hores cada dia, que ara, amb el Covid, doncs, potser ha quedat rebaixada pel tema del teletreball, però vull dir, aquests últims mesos de curs, hi ha molts professors que em deien, Jordi, jo tinc ganes de tornar a donar classes presencials, de veure els professors, de poder anar a prendre un cafè amb tu, perquè el teletreball els primers mesos molt bé,
però
després dius que... Jo, personalment, em pujo per les parets. Jo tinc que baixar un mínim d'una o dues vegades a la setmana a Barcelona i voltava per tota l'escola. I Jordi, què fas donant voltes per l'escola? Doncs per parlar amb gent.
Clar,
és la manera de poder tantejar coses que amb videoconferències o amb el WhatsApp o una trucada per telèfon no detectes. I la convivència, això sí que t'ho aporta. Crec que de cara al setembre tenim que fer un pensament perquè aquest Covid haguem après alguna cosa, ni que sigui a l'hora de treballar, organitzant-se millor, tasques, comunicacions. No fa falta que tot sigui presencial, perquè això pot generar molt estrès, però sí que comencem-se a organitzar d'una altra manera. A veure si el Covid i l'estiu ens ajuda a donar volta sobre això.
Parlant de l'estiu, creus que hi ha una convivència d'estiu i d'hivern? Perquè tinc un record d'una persona que em va dir un dia. Diu, jo... A l'estiu, una senyora. Jo a l'estiu no faig vacances. Canvio d'escenari, canvio de cuina. Tenia el pis a casa seva, cuina a casa seva. Van a l'apartament d'estiu, cuina a l'apartament d'estiu. El seu marit, si veu que no li agrada cuinar,
A veure, aquesta és una realitat, i una realitat molt familiar. És evident que els matrimonis on hi ha mestressa de casa, i crec que tots m'enteneu, crec que és un concepte que tenim que anar destruint, però és un concepte que encara existeix.
Però,
La família del Cuéntame, ho sento, encara existeix, no la podem destruir tan fàcilment. I crec que no es té que destruir, està allà i es té que acceptar perquè ha portat molt valor. És veritat que la dona treballa més a l'estiu que a l'hivern. Per què? Perquè possiblement a l'hivern, quan els crios estan a la universitat al col·le, només els té que fer l'àpat per sopar. I en canvi l'estiu els tens a tots, esmorzar, sopar, dinar, amics... Llavors hi ha molta més feina i també molt important, menys agraïment.
També, llavors,
I a l'agost passa una cosa, que no passa a l'agost, passa al setembre. I al gener també passa el mateix, però no tan fort. El número de divorcis augmenta.
També ho he sentit a dir.
La convivència, per estadística, la convivència a l'agost és el que provoca que al setembre dius... ja no puc més, aquesta intensivitat de la convivència. Perquè si mirem físicament, potser amb la parella només estem 3 hores cada dia, a part de dormir. Però són 3 hores que arribes a casa, cadascú fa la seva, sopes i a dormir.
Cadascú
amb la tableta del Netflix i a dormir. En canvi, a l'estiu, doncs, t'aixeques, pràcticament estàs obligat a conviure. Llavors, aquest tipus de convivència, que l'hem viscut també amb el Covid, de manera molt exagerada, però com havia el Covid, hi havia l'excusa. Bueno, tinc que resistir perquè hi ha el Covid. Però ara que el Covid sembla que ja està marxant, Els ritmes de vacunació també són molt alts.
Sí.
Pues aquesta convivència ens pot tornar a afectar. I això ja és una cosa que tenim que decidir nosaltres. Primer, prendre consciència i decidir nosaltres què fem. Però tenim que prendre consciència. Vull dir, no dic que la culpa la té el marit o la tenen els fills, no. Com vivim nosaltres aquesta situació? Perquè nerviosos ja ens podem ficar i a més és gratis ficar-nos nerviosos.
Sí, oi tant. Segurament falta de diàleg també, no? Perquè, clar,
sí, jo sempre dic que aquí hi ha tres espais que tenim que saber que existeixen. El meu espai personal, jo el tinc a alimentar i el tinc a protegir.
Clar.
Potser el meu espai personal és un quart d'hora al dia que em dedico a esmorzar sol, anar a comprar el diari sol, o és una hora o és dues hores, que ho decidim. Quin sí. temps d'espai personal li dedico cada dia? Jo recomano cada dia, sigui hivern, estiu, primavera, tardor, dedicar-li un temps al nostre espai personal, acotar-lo i defendre'l, com diuen els castellans, con uñas y dientes, defendre'l, sí. tindre límits, que ningú entri, perquè
clar,
si deixem
sí.
entrar, llavors...
Malament, ja no és el teu espai personal.
Ens trobarem perduts.
Clar.
Després hi ha l'espai personal de l'altra persona,
esclar,
que pot no coincidir, no pot coincidir amb el meu,
clar.
Perquè potser jo puc estar tranquil la primera del matí, però l'altra persona...
Esclar, a la tarda o a la nit.
A la tarda. Llavors, hi ha que pactar si estem en família, i no solament parelles, sinó en família, pares, fills, amics, quins espais personals tenim que cadascú i pactar-los, a veure, que hi hagi una seqüència i no barrejar-los. I després hi ha un espai comú, també, que també el tenim que alimentar. I moltes vegades ens oblidem.
Sí.
Quan ens oblidem? Pues, tindre un espai comú amb els nostres fills, amb els nostres pares, amb la nostra parella, amb els nostres amics. És a dir, per què hi ha gent que dius que, Jordi, tu sempre estàs al voltant d'amics? Perquè hi ha que cuidar l'espai comú.
Sí.
No quan jo tinc ganes. Escolta, Carlos, ¿nos vemos? No.
No,
potser al Carlos, aquell espai comú que tenim, en aquell moment no li va bé.
No li
llavors
va bé.
Anem a pactar... I això a l'estiu es pot fer bastant bé. Sembla que no, però són moments per treballar aquests diversos temes d'espais. Respectant l'espai de l'altre, però també defenent el nostre espai. Clar, si el meu espai és 24 hores al dia,
home,
7 dies a la setmana, doncs llavors no és un espai.
Estàs aïllat.
És que vivim en una caverna. I que hi ha gent a dia d'avui, sobretot gent jove, que viu en cavernes, tancat a l'habitació... davant d'un ordenador, i que d'allà sembla que no em vulguin sortir.
És trist, això, és trist. Perquè,
sí,
clar.
Però els pares tenim l'obligació de dir, ei, amb carinyo, amb un petó, ajudant el nen a posar límits.
Sí, sí, i el que passa és que aquestes coses, penso que si no ho fas de bon petit, de ben petits, els incites a fer-ho, a fomentar el diàleg a la taula, a tancar la televisió quan esteu dinant o sopant, llavors costa de fer-ho ja un cop de grans.
Clar, no, a més, hi ha un tema molt important. Aquest element que jo tinc a la mà és un mòbil.
Sí.
Això destrueix molta comunicació.
Sí,
moltíssima.
I tant.
Clar, si jo com a pare, quan estic dinant, feia cas al mòbil,
clar.
O quan estic amb els meus fills, ni que sigui al sofà als sofàs de casa, em dedico a mirar el mòbil i no els hi faig cas, què farà el criu?
Repetir la
conducta.
No, dirà, si ho fa el meu pare és que ho ha de fer. Però jo
I
també.
En el moment que jo vulgui accedir amb ell, potser ja no em deixarà.
Esclar.
Per tant, vull dir, primer... som nosaltres que hem
de donar exemple.
Donar exemple i ser empàtiques amb els altres i veurem que amb els nostres fills això ho retrobarem. Per tant, la convivència és l'acte d'existir, és inherent a nosaltres. Estic imposant? No. Però estic, és com una planta. La tenim que sembrar,
clar.
La tenim que cultivar...
Anar regant de tant en tant, clar.
I, però primer la nostra pròpia... Com ens relacionem amb nosaltres mateixos? I això és el que tenim que treballar.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Continuem parlant amb el senyor Jordi Vilajosana, que és doctor en Administració d'Empreses, professor d'universitat i emprenedor social pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa.
En el tema convivència hi ha dos o tres anècdotes que jo sempre les tinc com molt presents.
Sí?
Per exemple, quan tu escolleixes un restaurant, imagina que vas passejant per un passeig marítim.
Sí.
El que sigui, de qualsevol població catalana, des de Lloret, Blanes, el que vulguis.
Sí.
Quin restaurant escolleixes? El que està ple o el que està buit?
El que està ple.
Per què?
Perquè penses aquí ho faran més bé, aquí ho fan bé, per això hi va la gent.
I perquè t'agrada estar al voltant de gent. Potser no,
també,
no buscaràs un merendero que hagi molta gent, però sí, si veus aquell restaurant que està buit, doncs no t'atraurà tant.
No, clar que no.
Què ens atreu, la gent?
Sí.
Llavors és algo que tenim que tindre molt present. I aquí vull recordar una anècdota i canvio. En una residència vaig conèixer un director general que tenia la seva mare. I venia cada dia a les 9:30 en punt. S'estava 10 minuts amb la seva mare i marxava. Pues era espectacular la relació que tenia pare i fill. La filla venia cada dia i s'estava pues, a la tarda 1 o 2 hores. I la filla no entenia si el meu germà ve i està 10 minuts...
Com és que té aquesta relació tan clar?
Exacte. Llavors, l'important és la qualitat. I jo vaig dir a la filla, fixa't com estàs amb tu la teva mare. Com estic? Estàs parlant amb mi, estàs parlant tot.
Clar,
estàs aquí,
no
però
estàs
no
per
estàs per ella.
Clar.
Llavors, la convivència...
Estàs amb ella, però no per ella.
I això li recordo als pares, que jo també sóc pare. És important la qualitat, no la quantitat. És que
sí,
jo estic molta estona amb la meva parella, estic molta estona amb els meus pares, no. Estàs per la teva parella, estàs per els teus amics. Si tu estàs per ells, els mires als ulls, els hi preguntes, escoltes... Pues la qualitat és molt... Llavors, no, serà igual que estiguis 5 minuts o estiguis 3 hores. Si quan estem amb algun amic familiar estem mirant el mòbil o estàs pensant en altres coses, pues no estàs. Llavors,
sí,
per molta estona que estiguis, no serveix per res.
El mòbil has tret un exemple terrible, perquè veus... Vas a un restaurant i veus una parella i està ella mirant el mòbil i ell també.
Clar,
això
llavors...
no és una... Primer va començar amb un acudit, però és que això ara ja és cert, eh?
Sí.
I dos amics que es citen per dinar, per parlar,
sí.
I estan tota l'estona amb el mòbil parlant.
Exacte, llavors això no és conviure.
No, clar.
Això
clar,
és un bloqueig que, bueno, que el tenim aquí sobre i ja està, no? Llavors, què ens aporta la convivència? Ens aporta dos tipus de coses. Una, aprenentatges.
Sí.
Jo cada dia ho dic i ho repeteixo.
Sí.
Clar, jo quan comento als meus amics o la meva mare, què has après avui amb el Marc? Doncs hi ha una part de cuina, hi ha una part de bondat, hi ha una part de saber gestionar una sèrie de temes que abans els gestionava de manera i l'estar amb el Marc, ara el gestiono d'una altra manera. Hi ha un aprenentatge important i evidentment hi ha un agraïment, però també pot aportar situacions negatives.
Clar.
Pot ser que una persona, pel que sigui, digui-li energia... Pues t'aporta més coses negatives que positives.
Sí,
pot
no,
passar.
Passa, sí.
Eh? Per la percepció que tens.
I no perquè potser l'altra persona sigui mala persona.
Perquè veus amb ella coses que no tindries que veure, que tu tens que treballar tu. Sí, però la realitat és que t'aporta coses negatives. Què tenim que fer? Agafar distància.
Clar. Que el que s'anomena potser és la relació tòxica, no?
Exacte. Llavors, el que hem que fer és agafar distància.
Sí,
i estar a la distància, i això...
Que no ens afecti.
Dintre de l'equilibri sistèmic és molt important, agafar la distància que tu et sentis còmode.
Clar.
És que no tots som, i perdona l'expressió, com el papa de Roma, o com aquestes persones, Dalai Lama, aquestes grans persones que poden estar al costat de tothom.
Sí,
no tots som iguals.
No,
llavors, si jo amb una persona, pel que sigui, doncs em genera negativitat o ansietat, agafo distància.
Esclar.
I arribaré al punt on me'n senti còmode. Eh? Perquè al final és un tema de distància. I a mesura que jo vagi millorant, entre cometes, com a persona, doncs ja em podré anar apropant. Per tant,
o vagis coneixent més aquesta persona.
Exacte. Eh? O visualitzant que l'abraço. Una vegada li vaig dir a la meva mare amb el Rajoy, es va enfadar amb mi i es va estar 4 dies sense dir-m'ho, no? A l'època que del 155
sí,
i tot el xou que va haver-hi fa uns anys. Que aquest xou encara continua, que
encara
estem
continua.
A l'estiu. És saber gestionar a distància, però després anar treballant aquesta distància. Prendre consciència aquesta persona més tòxica, però visualitzo que l'abraço, que és un ser, i que llavors veurem que aquesta distància la podré anar acotant.
Clar.
Però tindrà un límit, perquè tots tenim un límit.
El bo és reconèixer que aquella persona és tòxica.
Exacte. En un moment que ho reconeixes, llavors t'estàs a la distància que tu et sents còmode. I això és important tindre-ho molt present. Sobretot en àmbits que són molt propers. Família, amics... Si és algú que no tens massa relació, la distància,
clar,
si no
el
tornes a veure més... Però clar, si és un familiar, si és un amic, si és la dona d'un amic...
Clar.
Si és el teu pare, si és la teva mare, inclús pot ser la teva parella que un moment donat doncs, no esteu bé i doncs, és bo prendre consciència d'això. Pot ajudar per la relació. Llavors, quins tipus o de quina manera podem millorar, ara que ja estem acabant el programa, abans del José que ens talli, podem millorar per conviure millor? Una és desenvolupar el que se'n diu l'empatia. Si jo tu et veig com una persona engreïda, perdona l'expressió, Marc, xula, que et genera ansietat, doncs el que estic alimentant és el meu ego per veure't malament. Si en lloc de veure't com una persona, veig com un ser, com una ànima, que és igual que jo, que m'estàs aportant un mirall per aprendre i empatizo, llavors la meva visió de tu canvia. Tu seguiràs sent igual, potser de borda, i perdona l'expressió, perquè estic pensant en un jugador de futbol que havia sigut del Madrid, però el problema no el té, el problema el tinc jo. Llavors, si jo el veig com un ser de llum, cap problema. El que passa que la personalitat hi té un aprenentatge, per això actua d'aquesta manera. Per tant, desenvolupar l'empatia crec que és important. Sobretot, després, tindre un detector de queixes. I ara que esteu, tots estem a l'estiu, que fa bon temps, fem-nos un llistat de queixes. O, si no, diguem-li a la nostra parella, als nostres pares, als nostres fills, que cadascú que fa una llibreta i que digui quantes queixes fa el pare. Quantes queixes fa la meva parella? Llistat de queixes. I al final del dia o al final de la setmana les discutim-les. Perquè moltes vegades no serem conscients de la quantitat de vegades que ens arribem a queixar el dia. I això et dona constància de dir, ostres, però sí que fa complicada la convivència amb els
avents. Això està molt bé i facilita el diàleg, això que acabes de dir.
Llavors, són petits jocs que van molt bé a la família. Llistat de queixes, va. Però jo la faig del meu pare, vale. Llistat de queixes. Però tu, papa, et queixes d'això, d'això, d'això. Quan li posis sobre la taula, que sigui més en versió de joc que no en versió de jutjar ningú, perquè recordem, nosaltres no podem juzgar mai els nostres pares, llavors, de manera divertida, tu absorbeixes aquesta informació i dius, ostres, és veritat, és que em queixo de tot, bueno, què puc fer per anar canviant? I cada vegada que em queixo de que això no funciona, que s'encengui la llumeta vermella i canvi la forma de parlar. I ja està. Llavors, a l'estiu, són èpoques molt bones per tindre això present. Una altra cosa és analitzar possessions. És la meva dona, és el meu pare, és la meva mare, és el meu fill, és el meu amic. Som propietaris de persones.
Sí.
Mai diem, el Carlos és un amic meu. No, és el meu amic.
El meu amic, sí. Jo sóc
Exacte. La Gemma... estic casada amb ella, és la meva dona. Llavors, si cuidem el vocabulari...
Això de meu, clar.
Clar, és com una possessió. Sí, llavors, és una possessió, ella, aquesta persona, sigui la parella, sigui un pare, la mare, els fills, un amic, té que fer el que jo vulgui, o un treballador. És el meu treballador. L'esclavitud a Espanya ja crec que està abolida. Llavors, si cuidem aquestes paraules, llavors ens donem compte que la convivència millorarà, perquè llavors la persona serà lliure. Són els nostres ulls, de fer el que vulgui. No tenim un dret sobre ella. Llavors això relaxarà molt la situació.
Molt bé, doncs parlant de relax, ha arribat el temps, ens hem relaxat tant.
Exacte, que de començar el cap de setmana.
Sí, senyor. Anem de relax. Jordi, ens veiem la setmana que ve.
Moltes gràcies, Marc.
Bon cap de setmana.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Fins aquí Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els esperem al proper programa. Amb Eixos de Felicitat. Siguin feliços, tinguin un bon cap de setmana i compta amb la carretera. Adéu.